Mar endins, 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Molt bona nit, bons amics, bons oients. Ara escoltarem la carta dominical del nostre bisbe, Josep Àngel Sáenz Meneses.
Déu us guard. Aquest diumenge 14 de febrer coincideixen diversos esdeveniments. A Catalunya es celebra la jornada electoral. També coincideix amb el dia de Sant Valentí, popularment el dia dels enamorats. Ja portem gairebé un any patint una crisi sanitària que a la vegada ha provocat una greu crisi social i econòmica. Aquí, des de fa anys, disposem d'un sistema sanitari organitzat i eficaç i també d'una xarxa de solidaritat eficient que procura compensar les carències del sistema. Amb la col·laboració de tots, durant la crisi s'han pogut incrementar els ajuts d'aliments i de roba, de l'àmbit energètic i també del sistema educatiu. Però hi ha molts llocs del món on les conseqüències de la pandèmia són molt més greus i la dependència de les organitzacions solidàries és incomparablement més gran. És en aquests llocs on actuen moltes organitzacions, entre elles Mans Unides, que avui també celebra la seva campanya. La campanya de Mans Unides de 2021 porta aquest títol: Contagia solidaritat per acabar amb la fam. Aquesta organització no governamental de desenvolupament, catòlica, formada per voluntaris, continua amb fermesa la seva lluita contra la fam, la misèria, la desigualtat i l'exclusió, i sobretot contra les causes que les produeixen i les estructures injustes que les mantenen. La campanya d'enguany fa referència a enfortir les comunitats, a dotar les persones amb recursos més grans i millors per accedir a una alimentació sana, a l'aigua i a la higiene, a l'educació, a la sanitat, etc. El camí per assolir aquests objectius passa per la solidaritat i el bé comú, perquè les comunitats es facin càrrec elles mateixes dels problemes que viuen. El compromís de Mans Unides és lluitar contra les moltes formes de la fam i la pobresa i s'inspira en l'Evangeli i la doctrina social de l'Església. Enguany recorda amb èmfasi que les xifres de la fam i la pobresa han empitjorat a causa de l'actual pandèmia i que les comunitats més vulnerables no tindran assegurat l'accés a les vacunes per fer-hi front. D'altra banda, la crisi sanitària del coronavirus ha trobat la humanitat immersa en una crisi greu del medi ambient que afecta d'una manera especial els països més pobres i vulnerables del planeta. En aquests llocs, els grans principis com el bé comú, la justícia o la solidaritat queden en segon terme i, en canvi, les crisis del medi ambient i les pandèmies globals es fan presents d'una manera més dura. L'acció de Mans Unides consisteix en la realització de projectes concrets i en la difusió de les causes de la fam i de la pobresa, i es fonamenta en el compromís per fer possible un somni que els ha portat a millorar les condicions de vida de moltes persones des de fa més de 60 anys. És en Jesucrist i en el seu missatge on troben la força per comprometre's a favor dels més necessitats. És la seva aportació en la construcció de la fraternitat, en el projecte de Déu per al món, que exigeix viure en justícia i solidaritat. Tant de bo que tots col·laborem, cadascú des del seu lloc i des de la seva responsabilitat, a organitzar la societat i l'economia d'una manera més coherent amb la dignitat humana, cercant el bé comú, garantint els drets humans, tenint cura de la casa comuna. Ens cal fer molta pedagogia, educar petits i grans en una cultura de la solidaritat, compromesa en la lluita contra la pobresa i l'exclusió, promovent les condicions de vida digna per a tothom. Per treballar en la construcció d'aquest altre món que és possible, Mans Unides necessita la nostra col·laboració. Siguem, doncs, generosos en la campanya d'enguany.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Com remem? Els nostres testimonis.
Els oients sou una família. I avui, doncs, em plau molt apropar-vos la meva família. Primer us aproparé la memòria del meu oncle, Miquel Deulofeu Hurtado. I per quin motiu? Perquè hi ha records autènticament nets i profuns. Era un home de veritat amb molta fidelitat. Era un home rigorós en el sentit que es va preparar extensament i tenia una cultura tant en l'àmbit econòmic com en l'àmbit literari com en l'àmbit filosòfic teològic d'importància i tenia inquietud, obria camins i respectava molt. I tots li tenim un agraïment especial. Avui li he demanat al meu cosí perquè ell viu amb molta intensitat doncs l'herència del seu pare i la viu doncs des de la docència, perquè és professor catedràtic universitari, i la viu també amb aquesta empresa que ajuda a la gent del comerç a adaptar-se en el món que estem vivint. Bona nit, Joaquim.
Bona nit, Toni.
Com estem?
Molt bé, i tu?
També. Em sento doncs molt bé, perquè avui cridar-te a tu no és cridar solament al cosí, sinó que ja són molt els mitjans de comunicació que han trucat la teva porta, i mitjans de comunicació importants. Què podries dir a molts dels nostres oients que estan una mica preocupats veient la debilitat que s'està veient en el carrer del comerç? Quin és el present i el futur del comerç?
Molt bé, bé, d'entrada agrair-te, no?, aquesta oportunitat de poder parlar amb tanta gent, no?, que plegueu des de Ràdio Estel, i que a més doncs també felicitar-vos, no?, per la tasca que feu, sobretot d'enfocar-ho tot cap a un positivisme, no?, cap a esperança, no?, un valor doncs evidentment dels més importants que hi ha d'haver, i més en aquests moments, no? Llavors, em parles tu del present i futur. Deixa'm dir prèviament doncs que m'ha agradat molt la presentació que has fet, no?, sobretot parlant del pare. El meu pare és un referent, evidentment, si em permets, abans d'entrar amb la pregunta que m'has fet.
I tant, i tant.
És un referent, bueno, què us puc dir, no? No sé ni quin adjectiu posar, però és un gran referent, no?, per mi, i m'ha impulsat a fer moltes coses. Tu has parlat del seu rigor, i precisament això a mi m'ha perseguit sempre, no?, és a dir, amb el sentit positiu, de voler aplicar rigor amb tot el que fa referència al que jo faig, no? Llavors, la meva passió ha sigut molt el sector del comerç, i vaig veure que hi havia una necessitat molt, molt, molt profunda de portar aquest rigor, de portar aquesta professionalització. Veia que les coses es anaven complicant. Et parlo que jo, doncs, bueno, ja ho saps tu, no?, a la botiga de la plaça Sant Jaume que teníem, doncs vaig estar treballant des de molt, 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 molt petit, no?, d'aquella figura de l'aprenent que s'ha perdut, desgraciadament, i que vaig aprendre molt gràcies a això, no?, aquesta relació, aquest contacte amb el públic, molt important. I ara estic parlant de present i futur també, fixa't que ja vaig incloent coses, no?, aquest contacte amb el client, amb les persones, diferents tipus de clients, el pesat, el positiu, el negatiu, el que venia acompanyat, el que no, etcètera, no? I com saber-ho afrontar, doncs va ser un aprenentatge brutal. Jo inclús recordo tenir programa després, ja més endavant, quan ja estava doncs col·laborant amb els gremis i amb la Confederació de Comerç de Catalunya també, que vam fer un programa molt, molt, molt interessant amb l'Ajuntament de Barcelona, que incorporàvem persones de la universitat perquè fessin pràctiques en les botigues, però pràctiques venent i ajudant, és a dir, primer ajudant, però com que eren tan espavilats, de seguida es posaven a la venda. I escolta, va ser d'un èxit molt gran, dit per els propis estudiants, que van agrair doncs aquesta vivència que van tenir, no? Perquè realment el comerç és vida, el comerç és il·lusió, el comerç tens contacte amb moltes diferents persones, no? Bé, llavors una mica per acabar aquesta introducció, que de fet ja us estic dient coses sobre el present i futur, del propi comerç, doncs que sempre m'ha perseguit aquest rigor, suposo que empaltat pel meu pare, i llavors vaig dir, jo em vull dedicar tota la meva vida a compaginar la teoria amb la pràctica, perquè no només és suficient la pràctica, sinó la professionalització del que jo faig. I bueno, això m'ha anat portant per diversos camins. Ja sabem que l'esdevenir de les coses doncs no les pots tampoc massa planificar, per més que les planifiquis, després la vida et canvia molt, no? I bé, tot això m'ha portat per X circumstàncies al món universitari. En aquí pues, jo desenvolupo docència a l'Escola de Comerç Escodi, de la universitat que està escrita a la Universitat de Barcelona, però també a la UPC i també a la Batoliva. Seu, no? Llavors aquí doncs, desenvolupo diverses assignatures i algunes d'elles són relacionades amb el sector retail i amb postgraus que fem, i això em permet, no?, d'esforçar-me amb anar fent recerca contínuament, no?, i aportar noves coses pel sector, i d'aquí venen, doncs, bueno, es deriva la meva tesi doctoral a l'any 98, el segle passat, ja podem dir, no?, sí. Que va ser aplicar la gestió de qualitat total, que llavors només ho tenia la indústria, en el sector del retail, no? I d'aquí va néixer la tesi doctoral, que era gestió de, me'n recordo, la gestió de qualitat total, en què me'n recordo, clar, no me faltaria, gestió de qualitat total aplicada al comerç detallista, que després això es va derivar cap a un llibre, aquest llibre va portar un altre i a un altre, en fi, bueno, que he escrit pràcticament, doncs, podríem dir que 5 llibres en solitari i 2 més, doncs, en col·laboració, i la majoria d'ells, doncs, dedicats a això, no?, dedicats en el sector, sobretot destaco un últim que vaig publicar el 2016, que de fet és tota la meva experiència aplicada a un cas pràctic que molt l'he après de l'empresa familiar i després també d'altres empreses que he tocat en la meva vida professional també, no? I en aquí es deriva aquest llibre molt, sobretot és, i ara ja parlo de present i futur, no? Que és, jo penso que els comerços són com empreses, evidentment, són empreses. Un botiguer és un empresari. Inclús tinc un article del botiguer empresari, no?, que vaig escriure fa molt temps, no? El botiguer empresari, evidentment, i cada vegada ho ha de ser més d'empresari, perquè les coses ara no són gens fàcils, evidentment, ja no només per la pandèmia, inclús abans de la pandèmia, ja, evidentment, la competitivitat és brutal. I aleshores tot això que he anat aplicant, que era el tema indústria, molta metodologia que aplicava la indústria, aplicar-la en el comerç, doncs m'ha anat molt bé, i ha anat molt bé en els meus propis clients, que, en fi, se n'han enfortit amb tot això, no? I parlo tant de gran empresa com de mitjana com de petit comerç. Ara avui mateix tinc una trobada amb un client que és una botiga. És una botiga que està anant molt bé. Imagineu-vos el que acabo de dir. Ara, en aquests moments, una botiga que va molt bé. Dius, ostres, què dius ara? Però si les coses estan anant fatal. Bueno, doncs jo penso que, a veure, s'ha de treballar molt bé a partir d'un propòsit. El propòsit és dir, bueno, jo per què estic aquí, no? Què estic fent? Cap on vaig? Llavors, fixem-se, això ja és... hem de treballar molt bé l'estratègia. És a dir, en aquests moments més que mai. Si abans ja ho tenien que fer, ara encara s'ha aguditzat més. Inclús ara acabem de fer una enquesta a través d'Escodi que diu que el 65% necessiten enquesta dedicats als comerços, no? El 65, i una de les conclusions diu que el 65% necessiten repensar-se, necessiten dibuixar una estratègia, no? O sigui que és la cosa més demanada en aquests moments i més necessària, perquè necessitem focalitzar-nos, necessitem un relat. Llavors, una mica en aquí, jo ara estaria parlant molt, Antonio, si en tot cas m'interroms i...
Perquè a mi el que m'agrada, saps, accentua el tema de ser oient, i d'aquests temes se'n parla molt poc. Llavors, moltes vegades s'entra en el debat per altres temes, però jo estic molt preocupat perquè hi ha com una hipòtesi que dona la sensació que quan una cosa i els temps són difícils, materialment té que ser impossible sortir-se'n, no? Llavors jo estic delerós d'escoltar amb realisme camins reals de construcció i d'esperança. Sí, sí.
Doncs mira, amb aquesta idea que estava ja dibuixant, no? I he parlat d'un exemple de petit comerç, i ara quan digui el sector, l'activitat a la qual es dedica, dirà, bueno, però clar, aquest... Perquè és el sector del vi, no? Clar, li va caure... I llavors feia, a més, tenia una... té una botiga que a més fa càterings. Però els càterings li van caure amb la pandèmia de forma radical. Dius, ostres, una part del negoci que estava funcionant millor va començar amb uns càterings que era un quinzenal a fer-ne pràcticament cada dia. I aleshores això li va caure. I dius, ostres, això és la ruïna. Després li va caure el servei a restaurants, perquè els restaurants tanquen. I tu dius, ostres, patacada. Bueno, només us dic una xifra. Aquests Nadals li ha crescut respecte a l'any passat un 30% més la facturació. Per què? Perquè s'ha repensat. Ha treballat molt bé, ja tenia un mínim online treballat, aquest l'ha potenciat, això per una banda, i això evidentment li ha crescut, però també li ha crescut tot aquell client que val, d'acord, no anava a restaurants, però ha anat a la bodega a comprar-se un bon vi, perquè diu, bueno, mira, no me'l gastaré en un restaurant, m'ho gasto a casa, i clar, tot aquest consum ha augmentat de forma important, però a més, perquè és un comerç que té relat, que té molt, es basa molt en el vi de proximitat, inclús té un acord i participa amb unes vinyes. Aquest comerç concretament és d'aquí, és de Sant Celoni, puc dir, bueno, d'aquí perquè estic a Sant Celoni ara, i puc dir el nom, que es diu Bocamoll, o Bocamoll, no?, que ja n'he parlat en alguna entrevista que em van fer últimament a la televisió espanyola, no?, i vaig parlar d'aquest cas perquè és un cas paradigmàtic, que ho ha treballat amb valors, ho està treballant amb valors perquè, bueno, està amb mi, és un client meu, i jo sempre, ja ho saps tu, em baso molt en la gestió per valors. Aleshores, amb aquest propòsit, amb aquests valors i aquest relat, ell també té una col·laboració molt, molt, molt forta amb unes vinyes que són de Can Rovira, aquí al Montseny, que ho havia tingut el Codorniu i després ho va adquirir un amic d'ell, i ell també hi ha participat com a soci, i han fet un vi que es diu El Baluar, amb una vinya d'una hectàrea. És a dir, no, tampoc estic parlant de, aquest ara té una vinya gran. No, han sacrificat moltes hores, molta passió, sobretot molta il·lusió. Tenen un vi que es diu Baluar, que dius, bueno, és un vi, home, evidentment ven molts més vins, però això li conforma un estima a la terra, un estima a l'entorn, es gaudeix d'aquest entorn, no?, d'aquest ecosistema. Per tant, jo penso que els comerços també han de treballar el seu ecosistema, que a més, de fet ho fan sense voler. El que és un comerciant inquiet, que ho ha de ser, com era el meu pare i com també el teu pare, no, Toni, de que són gent inquieta, i això és important, es belluguen, participen en aspectes socials, els coneixen. Ja només d'això, d'aquest ara tècnicament en diuen com networking, no? Doncs bé, aquestes relacions que tu fas, aquestes relacions personals, humanes, per tant, això és molt important de cara a tu mateix, com a persona, i de cara al propi negoci. Si tu fas això, el teu negoci perviurà per més embats que tingui. És allò que en diuen treballar la sostenibilitat, no? Que també és un altre dels meus grans objectius, no? I que intento inculcar a les empreses, que treballin sobretot, no l'objectiu de maximitzar beneficis. Jo quan pregunto als meus estudiants quin és l'objectiu principal d'una empresa, i diu, home, guanyar el màxim possible, màxims beneficis. I no. I em diuen, coi, què vols dir que no? No, dic, perquè això pot ser especulació. Això pot ser, diu, no, pa per avui i fam per demà, no? Hem de crear empreses que siguin sostenibles i, a més, sobretot s'està demostrant que aquest ha de ser el nostre gran objectiu, no el de maximitzar beneficis, sinó el que ara explicaré breument, no? Que és sostenibilitat amb el sentit de la... Em va dir un client, digue-li, anomena-li això que diràs ara, triple sostenibilitat. Per què? Perquè és tres coses, vol dir. Tu, evidentment, si montes una botiga, una empresa, és com dir, estic muntant un negoci. No estic muntant una ONG, una fundació, d'acord? Per tant, tinc que guanyar diners, és evident, perquè si no guanyo no serà sostenible. Per tant, sí que ha de ser viable econòmicament. Però a la vegada això s'ha de compaginar en dos més, en dos més objectius. Per tant, ja en tenim un, diu, econòmicament viable. Dos, ambientalment responsable, si no ens carregarem el planeta, ja s'està demostrant, d'acord? I tres, socialment satisfactòria. És a dir, nosaltres, als nostres negocis, no només hem de donar satisfacció al client, sinó a la societat, també. Dins de la societat està el client, evidentment, però la societat. Llavors, què vol dir això? Doncs que hem d'estar implicats, compromesos amb aquest entorn que ens envolta, amb els veïns, amb entitats del poble que estiguin treballant pel bé comú. Això del bé comú ha de ser també algo que ens impregni. I una cosa porta a l'altra. I escolta tu, a més de ser més feliços, a sobre encara guanyarem uns diners. M'entens com vull dir? Sí, si persegueixes guanyar alguns diners, perquè evidentment has de sobreviure, i a sobre vas amb aquesta línia, escolta, oli amb un llum, tindrà sentit el que tu estàs fent. I per aquí va el que jo voldria dir el present i futur de les nostres empreses del comerç.
Escoltant-te,
insisteixo, petites com mitjanes com grans. Digue'm.
Escoltant-te, he tingut la sensació de que moltes de les coses que deien tenien una correlació molt forta amb la doctrina social de l'Església, no? I que són transportables a moltes coses. Com que has parlat del teu pare com un referent, jo hi ha una cosa que la tinc molt present. Alhora que hi havia aquest rigor, hi havia una qualitat humana molt forta en la comprensió. I jo diria que seria com una tolerància amorosa, en el sentit de que difícilment en ell trobaves, doncs, no estar acollit. En aquests moments que són tan duros i que són tan aspres, aquesta manera de ser del teu pare, que era aquesta tolerància amorosa i aquest saber escoltar amb saviesa, també està un referent important en aquests moments per tot el que ens estàs parlant?
Oh, i tant. Mira, tu acabes de dir una cosa molt important, no, escoltar amb saviesa. Jo he treballat sobre un model aplicant en els comerços, i que aquest model de gestió... Jo sempre dic, jo treballo molt al back office, jo no vaig allò del front office, és a dir, el front office seria pues, un aparador bonic, una il·luminació, tal, qual, bueno, d'acord, tot això, perfecte, evidentment un bon tracte amb el client, això és principal, i un somriure i una salutació. I tot el model comença, llavors jo treballo més des del darrere per enfortir la base del negoci i perquè llavors pugui sortir en potència i pugui fer tot això altre que acabo de comentar, amb criteri, no? Aleshores, tot neix d'una escolta. Tu dius escoltar amb saviesa. Jo dic, sempre hem d'escoltar en diverses direccions, no? Si parlem d'empresa, si parlem de botiga, hem d'escoltar, evidentment, el nostre client. Això, dius, home, tu ho diràs, no? Sí, bueno, però mantenir una escolta i vol dir deixa'l parlar, fes-li preguntes, d'acord? Tracta amb ell, personalitza el teu servei, dona-li una bona acollida, un bon somriure, perquè d'aquesta manera se t'obrirà molt més, obre tu, s'obrirà ell. I això és un tema, no?, l'escolta al client. Però llavors l'escolta també va en altres direccions. Diu, has d'escoltar bé la competència. Llavors la competència també és això que tu deies de l'acolliment. Integra't amb associacions de comerç, integra't amb gremis, i escoltaràs també possibles i competidors, no possibles segur, perquè si és el gremi doncs estaràs amb competidors, no? Entre tots ens podem anar enriquint, no? Per tant, escoltar la competència, que també s'està, escoltar la competència també no només està integrat amb associacions, sinó que també és allò mantenir una actitud d'observació, no? De que quan tu vas caminant, doncs vas veient altres aparadors, vas veient... Quan vas a comprar, parles amb el comerciant, com va, tal... Jo això ho faig molt, no? És una mica la deformació que ja porto de molt jovenet, no? I m'encanta, a més, parlar amb els comerciants, no? I per tant ja tenim dos escoltes, el client, d'acord? Tenim la competència, després, escoltar la teva gent. La teva gent, els que treballen amb tu, que estan dia a dia allà, amb el teu venedor, que en dèiem dependent, no? Ara potser podem dir més a l'assessor de venda o l'assessor de compra, no? Depèn de quin punt de vista tu vegis. Escolta'l, el dia a dia, què està fent? Fes briefings, que en diuen.
I Joaquim, jo tinc un problema, que és que tinc que escoltar el rellotge, i el rellotge a la ràdio és d'un imperatiu increïble. Bueno, Et vull donar les gràcies perquè he disfrutat molt. No hem tingut temps de poder fer el cafè.
Només un apunt. Penseu que el comerç, jo he posat un exemple del comerç més del vi, per tant de l'alimentació, dius, bueno, però que també hi ha un altre que es diu Iaios, que és del tèxtil, que ho estan passant fatal, i en canvi aquesta empresa també té uns increments de facturació del 30-35%, i també es basa en empresa amb valors, i que està a Granollers, i que us ho recomano. Es diu Iaios, en vi llatina, ho dic per si algú, com que no tenim temps, vol entrar en una web i veurà, i, en fi, l'èxit també d'aquesta manera de fer, que va amb la línia que hem dit.
Moltes gràcies, i ha estat...
Moltes gràcies a vosaltres.
De veritat, un ensenyament molt important. Bona nit.
Molt bé, una abraçada. Gràcies.
Està contagiada. Está contagiado. Se han contagiado de solidaridad. Porque hay contagios que salvan vidas. Contagia solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta. El hambre. Este año más de 800 millones de personas padecerán hambre en el mundo. No son números, son vidas. Ayúdanos. Colabora con Manos Unidas.
Adiós, siau. Que tornarem a remar.